A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 21 minuts en el nostre habitual temps de família des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barbeig, número 16. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
No parlarem avui ni de brots psicòtics, ni d'aquest nen i quines característiques, i la família, etc etc. Però sí que és un cas que ens pot servir per parlar d'altres coses que poden passar als 13 anys, als 12, als 14, a la nostra vida, i que d'alguna manera hem de suposar que ens marquen d'una forma o d'una altra, no?
A veure, una mica inevitable passar per la qüestió.
Però, està clar.
Sí.
Vas pensar alguna cosa?
Respecte a això?
Sí.
A veure, a mi m'han agradat, a veure, sent un fet dolorós, no tan difícil de pair en la vida quotidiana, no? Pensar que vas a l'escola o que els nens van a l'escola i passa una cosa
d'aquesta
dimensió, no? Que és absolutament incomprensible, no? Per més explicacions que es donguin, és absolutament incomprensible, i bueno, això marca els que i els del Joan Fuster, diríem, i a tothom, diríem, és un fet que queda en la història de l'ensenyament. El que diria, deia que m'ha agradat, és que des de, o com a mínim algunes publicacions, i des de la Generalitat s'han donat missatges com molt, molt coherents, molt seriosos,
molt atemperats.
Molt atemperats, és a dir, per exemple, el primer, discriminar això que va passar amb la violència als instituts. És que això, òbviament, és superviolent, però no té res a veure amb la violència als instituts. O sigui, per això et deia una mica el brot psicòtic, és una mica inevitable, perquè és que estem parlant d'una patologia molt severa.
En cas que sigui això, eh?
En cas que sigui això.
En cas que sigui
però
això.
Però diríem, és...
Perquè no, que tothom sí que coincideix, sí. Evidentment estem parlant, com deia en Roman, d'un fet que passarà a la història, d'un cas únic, perquè parla estadística, ho diu així. Això no havia passat mai i ha passat.
Efectivament.
Per tant, com que no havia passat mai i ha passat, és un cas excepcional en la trajectòria estadística. Si algú vol mirar així, també ho pot mirar així.
Diríem que no em parla exactament del sistema educatiu.
Que no es pot extrapolar,
efectivament,
que no és extrapolable, a un context que pugui derivar molts més casos d'aquesta mena.
Sí.
Sinó que es pot parlar més d'un cas individual, d'un cas particular, d'una situació específica.
I, a més, difícilment anticipable. Difícilment anticipable. De tota manera, hi ha moltes reflexions a fer, i diríem, jo, en els diaris després s'ha vist o ha vingut molta reclamació en quant justament a la importància del món de la, no, de l'educació en l'estructuració psíquica, i que descuidat està tot l'aspecte psicològic en general en les escoles i en els centres d'atenció primària, que van sumament saturats, que s'ocupen de casos molt greus i molt, però que deixen de banda moltíssimes coses. Sembla que tenim unes ràtios per psicòleg, o sigui, a nivell europeu, però mega baixes. Bueno, que
ha estat un dels debats paral·lels.
Efectivament,
La mancança de professionals que donguin suport.
Clar.
A mestres, a pares.
Clar.
A escoles, en definitiva, no per aquests casos, sinó per la vida quotidiana i totes aquelles petites coses que poden passar en una escola, i que reflecteixen també petites o grans coses que poden passar a les cases de cadascú. Una pregunta que ens hem fet tots, i jo no sé si es pot contestar o no, Roman, aquells que deien els pares no se'n podien adonar d'això, no deu tenir resposta a aquesta pregunta, ni deu ser...
A veure, segur que no, jo no la puc donar en el terreny de lo particular d'aquests pares. Podem parlar des de lo general i des de una teoria o una clínica. Els pares, òbviament, no se'ls pot culpabilitzar.
Gràcies per dir-ho així, perquè més d'un pot pensar, és clar, si els pares se n'haguessin adonat, alguna cosa haguessin fet, evidentment, perquè pels pares només assistir Això, que és un altre fet que els marcarà de per vida, sí. Doncs evidentment, si s'ho haguessin pogut evitar, no cal dir-ho que ho haguessin evitat. Eh?
Efectivament, efectivament. Veus, és que aquí està. És
vaja,
que...
ho volem creure d'aquesta manera, perquè si no creiem d'aquesta manera, no val la pena creure.
Sí, sí, no, perquè aleshores, si no, els bojos serien els pares.
Evidentment.
Però no té per què ser el cas. Diguem, sí, hi ha una responsabilitat. Els pares, diríem, estan implicats en això, probablement molt més enllà del que saben o del que poden arribar a tenir-ne consciència. Per això no és ni res intencionat, ni, crec, ni és una incitació a determinat tipus d'accions. El que potser sí sobta és que jo no sé si aquest nano estava diagnosticat o si tenia si havia, diríem, algun tipus de seguiment psicològic sobre la seva problemàtica. Això no sé si va arribar a sortir en la formació. Tu ho has vist?
Jo no recordo, en qualsevol cas tampoc no ho puc garantir. Et preguntaria a partir d'aquí una altra frase feta. Aquest noi, paraules, diguem-ne, molt, molt planeres, massa planeres, aquest noi no estava bé.
Aquest noi, o sigui, hem de suposar que té una patologia severa. Severa, no només no està bé, sinó que diríem, es veu que ja tenia, ja, això venia d'abans, segons els companys. Venia d'abans.
Però ho dic, simplement, una persona que desenvolupa una acció d'aquesta mena, està clar que...
Clar, diríem, està clar que...
Que alguna cosa passa, no?
Està molt clar.
Això està clar, eh?
Està clar que diríem que és de l'ordre de l'al·lucinatori. Que no, aquest nano en aquell moment no té una percepció de la realitat, sinó que els objectes que ell percep són al·lucinats. I em sembla que això ja formava part d'un cert deliri que aquest nano tenia al voltant de les armes, del matar, de tota una cosa agressiva, el qual el situa dintre de la banda de la psicosis.
D'acord. Estirem aquest fil 13 anys. 12, 13, 14, 15, aquesta adolescència de la qual n'hem parlat tantes vegades, i fins a quin punt aquells pares que poden pensar, no espantant-se, però sí amb respecte, i aquells que poden dir, respirem, que no som protagonistes d'un fet així, però ens sentim, vaja, ens esgarrifa només pensar que poguéssim viure alguna cosa semblant. 12, 13, 14, 15 anys, aquestes són edats en què l'entorn ens pot marcar molt la nostra forma d'actuar?
L'entorn es marca i diríem, i és un moment en el que hi ha justament una inscripció, un fer-se un lloc en l'entorn, ja no com a nens, com a infants, sinó això, com a adolescents. Jo inclús seguiria una mica quan tu dius 12, 13, 14, 15...
Una mica més?
No, m'aturo abans.
T'atures abans?
Sí, sí, perquè justament és un moment inicial de l'adolescència. És el moment del trànsit que en aquest sentit jo crec que del punt de vista, al meu gust, del punt de vista psíquic i del desenvolupament personal, els cicles de l'ESO responen força bé. És a dir, aquest primer cicle, que és primer i segon, que són 12 i 13 anys, que és un moment aquí, pobres que estan enlluernats amb tot el que veuen, amb el que implica fer-se gran, tenir més autonomia, l'accés als dispositius, per exemple, al mòbil...
O sigui que diries que el sistema educatiu està força ben adaptat al que és l'evolució com a persona d'un adolescent.
Jo diria que sí, que situa... Perquè diríem, posa... Abans què era? Era l'EGB.
Sí, l'EGB s'acabava als 14 anys. S'acabava entre els 14 i els 15, que era 8è de bàsica.
Efectivament, tu veies un nen de 6 anys amb una noia de 14 que semblava sa mare. No tenia ningú sentit. Ara, clar, ho col·loca més al seu lloc, diríem, inicialment, és a dir, que nanos de 12 anys, clar, estan amb joves que tenen barba, noies que sembla que siguin senyores, ja, fet, però és cap a lo que van. És el que alguns han començat ja amb el canvi puberal, és a dir, queden col·locats a l'inici, molt a l'inici, i allà pobres, molt espantadets, molt enlluernats amb tot el que veuen, les explicacions dels nanos de primer d'ESO, el primer trimestre, descriu una espècie de selva brutal en la que passen coses increïbles,
aquest canvi tan, tan extraordinari, no?
És i a part els diuen als pares, vosaltres no teniu ni idea del que és això. Clar, és el món vist...
On tothom s'ha de fer un lloc.
On tothom s'ha de fer un lloc, exactament. Per força.
Per força.
Clar, aquí tenim tot el tema de ser això, un margi.
Això no ha canviat mai. No, fa 30 anys tothom s'havia de fer un lloc, sí. Ara tothom s'ha de fer un lloc, d'aquí 30 també. Anys tothom s'haurà de fer un lloc.
Sí, esperem que sí, pensem que sí.
Hi ha un moment a la vida en què ens hem de fer un lloc.
Diríem, sempre ens anem fent llocs, però els moments de la vida varien les característiques del lloc o la forma en què fem lloc. Uh-huh. És a dir, aquí hi ha més la mirada del propi adolescent. Ha de mirar amb els seus ulls, ha de valorar des de la seva... És a dir, ja no és... Papa, està bé, he vist un nen que fumava. Això està bé. Uh-huh. És que ja ni li preguntarà al pare, perquè ja sap el que li dirà el pare. Està bé.
Ens aturem aquí. Uh-huh. Que és pares que puguin pensar, fa 30 anys... Era més fàcil per un adolescent tot plegat i pels pares també. Tot era més càndid, tot era més innocent i ara l'entorn social en el qual es pot moure un adolescent i en el qual, òbviament, es poden moure moltes famílies és un entorn més que exerceix una pressió més forta des de molts aspectes, des dels aspectes dels mitjans de comunicació, des dels aspectes de les xarxes socials, des dels aspectes dels temes i els valors que parlàvem l'altre dia, canviants o d'alguna manera, vaja, gairebé diríem... expressats d'una forma molt vehement i sense cap mena de, moltes vegades, de sedàs que ajudi a temperar una mica les coses. Ara tot és molt més explícit, no?
És més explícit, és més complexa perquè hi ha molt més elements en joc, és molt més estimulant, i no dic estimulant, no ho dic estimulatiu, més que estimulant.
Que ens ho hauria dit més d'una vegada.
Subjecte a estímuls.
Ara, des que naixem, els estímuls són molt més potents que fa 30 anys o 40.
Sí.
En què els pares podien fer la mà, hola, hola, i ara hi ha la mà dels pares, hi ha la tauleta, hi ha el mòbil, hi ha 50.000 coses que ens poden estimular de ben petits. Ja.
Bueno, aquí jo diria que justament no comença també tota una vida digital important, és a dir, l'accés al medi de l'smartphone, al dispositiu, que li permet accedir a internet, accedir a xats, a comunicacions. Hi ha és un medi en el que moure's, en el que desplegar-se, és a dir, que es vincularan també amb el mòbil, es comunicaran també amb el mòbil, és a dir, un adolescent, ara per expressar alguna cosa, sense el mòbil se li complica. En canvi, treu el mòbil i t'ensenya la foto, o te l'envia.
Fa 30 anys, escarnir a un company de classe... quedava gairebé reservat a l'àmbit de la classe i, si molt m'apuren, de l'escola o dels cursos més propers. Ara, escarnir un company de classe es pot convertir en un escarni públic, per exemple.
Efectivament. Per exemple, veus? Aquí és per una exemple, cosa molt més amplificada, més generalitzada.
Més dura.
Sí, més dura i més difícil de regular i de sancionar. És complicat. I òbviament hi ha molt per educar en tot això, però diríem l'educació no passa per dir que això és una porqueria que no serveix per res i que el vora el d'abans i tornem a l'abaco. No, perquè els adolescents això no vol ni escoltar.
D'acord, per tant el noi té una responsabilitat, els pares la tenen però tampoc se'ls pot culpabilitzar, l'entorn segurament també té una responsabilitat però no es pot culpabilitzar l'entorn per si.
Sí, és que les culpes en general mai porten enlloc. Mira, em sembla una cosa que he llegit interessant, que el jutge diu que la sentència o la mesura que es posi no és en funció de l'acte, sinó en funció del trastorn que tingui el subjecte.
Que també és difícil de pair això per als familiars del professor...
És horrorós.
En el sentit que algú ha de pair també el resultat d'aquest fet.
Efectivament, que és una mort.
Que és una mort.
Que això és irreparable, diríem. Els que han sortit ferits és molt dur, també, perquè la ferida no és només física, però, clar, la mort és irreparable. I de tota manera, aquí tenim també la idea de que, o sigui, que moltes vegades la idea de justícia que tenim és realment de revenja. No? Que algú pagui, que algú pagui.
I és cert que hi ha un responsable d'aquesta mort.
Sí, hi ha un executor.
Això no es pot evitar tampoc. que algú va matar una altra persona.
Clar, efectivament, això no s'ha pogut evitar. No s'ha pogut evitar.
Això ha estat així.
Sí, sí, és un fet.
És un fet. No?
Ara, què hem d'aprendre o què ens diu, què hem de tenir en compte? Diria, aquí és el que seria molt més interessant. És a dir, que enviant aquest nano, no sé, ficant-lo en una illa i enterrar-lo en vida, no arreglarà res. No arreglarà res. Per exemple, posar que això representi, per exemple, un punt d'investigació efectiva i real sobre la realitat que tenim i sobre la necessitat imperiosa, urgent i ja, diríem, endarreridíssima d'incloure la dimensió psíquica i el treball psicològic dintre de les escoles i dels instituts. Mira, tenim inclús una institució, un instrument que són els EAPs, que tenen un nom fantàstic, no? Equip d'assessorament psicopedagògic. És que és justament el que fa falta. Efectivament, no el fan. Tu li preguntes un de l'EAP, és que no tenim temps. Això no podem ni fer. De fet, no ho han fet gairebé mai. Sempre ha sigut un equip més diagnosticador i més que no pas d'assessorament psicopedagògic. Sí, han assessorat i assessoren, diríem, els que fan educació especial o suport dintre, en la part més pedagògica, però la part més psico i, diria, pel conjunt dels alumnes, no pels que tenen algun tipus d'informe o de... No, pel conjunt.
D'acord, t'ho plantejo, però a partir també de l'estadística, aquells que puguin pensar, escolta'm, Roman, ha estat un nen el que ha fet això.
Sí.
Per tant, l'estadística, diguem-ne, que també ens hauria d'intranquilitzar relativament. És un fet espantós,
puntual, sí, puntual, és puntual.
Ja hem quedat en això. Queden tots aquells nens del mateix institut, tots aquells nens que hi ha als instituts de tot Catalunya, queda tothom que no ha protagonitzat i que segurament té una vida educativa més tranquil·la i que etcètera, sí, etcètera. Sí. Per aquells que poden dir, sí, ara ens podem alarmar, però no deixa de ser un cas puntual i fins a quin punt d'aquest cas puntual que pot ser degut a una patologia particular també,
sí.
N'hem d'extreure una reflexió tan col·lectiva sobre si fa falta a les escoles tal o sí.
No, jo diria que no és d'allò que s'extreu aquesta, això no és una conclusió respecte a aquest fet, això és una conclusió que ja venia d'abans i aquests fets o sigui, una cosa que ha de servir és per això, per rellençar la investigació i la interrogació respecte a... jo diria que els mestres estan sols, abandonats, sobrecarregats, vilipendiats. A veure,
és com si ens diguessis, no, és que no cal que un alumne mati un professor per poder parlar que fa falta un assessorament psicopedagògic a les escoles i que molts mestres es poden trobar en circumstàncies i molts alumnes també se la poden trobar que no són tan traumàtiques com aquesta, però que tampoc són les ideals per poder treballar i per poder créixer i per poder evolucionar i per poder aprendre.
Efectivament.
És això?
Sí. Jo no vull dir que si haguessin pres altre tipus de mesures, si hagués una major presència, això no hagués passat. Jo no vinc a dir això. Però sí que dic que el fet de que hagi passat ha de donar lloc a lectures...
Ha de donar peu a tornar.
Sense alarma. Sense alarma. L'alarma no serveix per res. L'alarma només fa mal, només fa... precipitar coses. Aquest és un fet que frapa, és un que no, que colpeja, que desconcerta, no? I dona, no sé, són d'aquestes coses tan incommensurables, no? Una manera de i és tristíssima. Aquest senyor, a més a més, era un substitut.
Sí.
I és realment un que
passa per allà. La circumstància personal, sí, un que passa per allà.
Un que passa per allà, però a més a més just acaba de sortir, es veu el passadís, vull dir, són coses que dius de la vida, que és com si et cau un test un dia de vent al cap i no ho expliques.
A partir també de la teva experiència, hi ha un altre d'aquells debats que poden preocupar pares, mares, famílies. El meu fill, la meva filla, davant de l'ordinador, li agraden molt els jocs d'extrema violència, etc. Fins a quin punt aquells que poden dir, escolta'm, hi ha molta gent que li agraden els jocs d'extrema violència o que li pot agradar un determinat tipus d'evasió i que en la seva vida quotidiana es comporta perfectament, com molts podem dir que en determinades etapes de la vida també ens ha agradat deixar-nos anar i que no ha passat res, i que això no ha significat res que vagi més enllà d'una mera distracció i de cremar adrenalina en un moment donat. Fins a quin punt això té unes conseqüències o les pot tenir, o cal identificar-ho tant en una relació de causa-efecte com s'ha fet també amb...
No, en relació causa-efecte no es pot. Jo crec que no es pot. Jo crec que la cosa agressiva que estan tots...
ens ho vas dir un dia, això.
Causa-efectes, no? Sobre les...
Tots tenim
la vessant aquesta agressiva, és consustancial. Si diem que som homo sapiens, sabem moltes coses i també sabem ser hostils, sabem ser cruels, tenim una cosa sàdica que ens opera i que funciona. També tenim una de masoquista, no és que no.
Tots ho tenim, eh?
Tots ho tenim i necessitem per viure i sobreviure.
I qui estigui lliure de no tenir-ho, que llenci la primera pedra.
Pues que està en un altre planeta.
Però tots ho tenim, això per començar.
Tots ho tenim. La qüestió és dintre de quins canals manegar-ho. El problema de no, l'altre dia amb un jove de 18 anys, no? Que passa el dia jugant, diu, ostres, és que em dono compte que quan jugo al League of Legends, que és un joc molt en voga, em vaig posar més agressiu. Dic, bueno, potser hauríem de veure què fas fent una cosa que et posa agressiu i quines altres coses et posen agressiu. Vam estar, però com no entenia de què li parlava, no? Perquè a la seva vida res li posa agressiu.
Mm-hmm. Però en canvi,
només el joc.
Però molt segurament podran recordar, ara no, però fa 20 anys, quan començaven les consoles de jocs, sí, més d'un havia jugat a jocs de competicions esportives de futbol, sí, d'aquelles que vas passant la competició, vas passant marcadors, i més d'un ha trompejat el teclat de l'ordinador carregat de ràbia perquè havia perdut un partit davant de l'ordinador, etcètera, sí, etcètera. Sí. És a dir, que de fet, la circumstància, més enllà que si no el joc hi hagués armes o no hi hagués armes,
pues sí, pot despertar una aquella reacció,
la ràbia, la frustració. I no hi havia armes, era un partit de futbol, o aquells que havien jugat en el ping-pong original.
Efectivament, el que passa és, jo crec que de tota manera aquests jocs, home, no és estrany que el joc més venut de la història dels jocs de les videoconsoles és un joc de guerra, és el Call of Duty, que a més té aquest nom, no? La crida del deure. I diríem que sí que alimenta l'imaginari de moltes armes. Tu parles amb un...
És a dir, el que ens diràs és que no és innocu.
No és innocu.
El Tetris és una cosa, exacte, el Call of Duty és una altra.
És una altra, sí.
Sí? I encara que un es pugui enfadar perquè no arriba al final del Tetris, i encara que un es pugui enfadar perquè no arriba a la missió del Call of Duty, el fons de la cosa no és el mateix.
Jo crec que el tipus d'enfado no és gaire diferent.
No és gaire diferent.
No és gaire diferent.
Però el missatge de cadascun d'aquests jocs sí que és diferent, està clar.
A veure, més que... O sigui, no és, d'acord, es pot dir, però no sé si està en el missatge, com tot
l'imaginari.
L'imaginari que l'envolta. Els cubs, les triangles i les figures geomètriques no desperten res del punt de vista imaginari. Les pistoles, els atacs, les clavades, les explosions, tot això, efectivament, tot l'estètica alimenta una forma fantasmàtica. Imagina que et diria, no, ara parlen les pares o que jo reu, un nano de 10 anys està jugant a això i els pares consideren que, bueno, que ja és una mica inevitable, no? Perquè no hi ha res a fer, perquè i juguen, diríem, aquest, el gran de Fausto, que és un altre, i dius, bueno, però això no és innocu, i aquí és el que
doncs
cal marcar.
Estirem
aquí
aquest,
sí que no és innocu.
Estirem aquest fil. Quan els pares diuen obertament als especialistes que és que és inevitable, perquè no hi ha gairebé mitjans per poder evitar que un nen de 10 anys...
No és perquè no hi hagi mitjans, és perquè és inevitable per la pressió, per la pressió que fa el fill. Però això, escolta, forma part de la vida dels pares, el suportar la pressió dels fills. Jo crec que si hi ha una responsabilitat en lo d'aquests pares que hem parlat és justament de que aquest nano ha donat signes d'una quantitat de coses que els pares no han sabut interpretar, no li han donat transcendència. Jo crec que quan ens situem en aquest moment inicial de l'adolescència, els pares tenen una funció molt important a fer, com sempre, però aquí és un moment delicat, és un moment de certa fragilitat, on...
Que consti que en Romano diu sense culpabilitzar ningú, eh?
Sense culpabilitzar.
Només dient que hi ha etapes de la vida en què els pares han de parar una atenció especial.
Sí, sí.
Sí, això sí, es pot
sí,
dir
perquè,
així.
Sí, perquè a més el nano no busca tant els pares per fer aquestes coses i les fa més d'amagat, no? O més de buscant això, fer la seva experiència pròpia, recolzar-se en amics o en el que ell entén que o ell entén que la fa gran, que la fa créixer. Però, per exemple, hi ha problemes terribles amb moltíssims xats i llocs que són absolutament esbojarrats, que o sigui, per exemple, aquests en els que els adolescents s'autolesionen i hi ha tota una espècie de mística al voltant d'aquestes qüestions i es diuen però bestialitats i els nanos van quedant com una mica atrapats en aquest, i més si diríem si té algun altre company de classe, per exemple, o amic, que també entra en aquest tipus de llocs.
Ens atrapa això, eh?
Clar, i aquí...
Perquè sí que és cert, eh? A tots ens atrapa això, o estem en disposició de ser atrapats.
Sí, i diríem que alguns tenen unes certes línies de fragilitat que els deixen més a prop d'estar en aquestes coses.
Un pensarà, esclar, sí. Ja no estem en l'època de Tom Sawyer i Huckleberry Finn quan feien aquell pacte de sang i diuen, mira, ara ens tallarem una miqueta el dit, llavors farem... Allò és la xocolata del lloro davant determinades coses que podrien respondre més o menys, no direm que el mateix o en un sentit final igual, però ara tot es desenvolupa, diguem-ne, amb aquella sensació de que jo haig de posicionar-me i haig de fer públic i haig d'expressar més que ningú.
Bueno, haig de saber de què va tot això, haig de tenir una opinió al respecte, haig de practicar o experimentar. La qüestió és que, diríem, no, ara, per exemple, aquests pares, quan aquesta és una nena, es va començar a autolesionar, i els pares s'assabenten d'això, i la primera reacció normalment és d'alarma.
És lògic, no?
Sí, però l'alarma, o sigui, què porta? Dir, bueno, aleshores no la portem de colònies demà. No, si justament de colònies és quan està en relació amb els altres i aquí no fa aquestes coses, que és en l'aïllament quan les fa.
I si et digués, escolta, en Roman, però si els dos pares treballen perquè si no treballessin la feina seria,
sí.
Com ho fem això aleshores? Com es pot arreglar un inici de l'adolescència en què el psicòleg clínic i psicoanalista diu sobretot allò, desplegueu les antenes perquè ve una època especialment delicada o que pot resultar complexa i els pares et poden dir... Ella treballa, jo treballo, perquè si no treballéssim la feina seria nostra i no podrem estar tan a sobre de...
Home, sempre poden, o sigui, poden clavar gols, no és que no es tracta d'estar permanentment clar, monitoritzant, no, el que fan, sinó d'estar a prop, diríem, justament, no, emotivament, vincularment, interessant-se pels interessos i...
Estar a prop sense estar-hi.
Sense estar permanentment, eh? És a dir, perquè l'adolescent necessita autonomia, no?
Això es podrà aconseguir si en els anys previs a l'adolescència les coses han permès generar, hem de suposar, una certa confiança entre pares i fills
i s'ha pogut reactualitzar en els termes de l'adolescència. Clar, perquè si l'adolescència...
Allò que funcionava abans pot no funcionar.
Tal qual segur que no.
Tal qual segur que no. Ja no és el nen i la nena.
Per exemple, la mare que li diu exactament a la noia, ja no és el que nen. No és la nena, a la noia, que ja s'ha desenvolupat sexualment, li diu, et prenc el mòbil perquè vull saber quines coses dius i amb qui parles. O sigui, l'horror que li genera, això no ho fan ni entre ells els adolescents, per exemple. Obrir el mòbil d'un altre, perquè això és... de quart.
Pecat mortal.
Això és pecat mortal, exacte. Això és una guarrada... I hi ha moltes mares que... I les noies es queden, però tu què vols saber? Si no t'ho vull explicar, com t'has de posar a mirar-me el mòbil? És com una... perquè efectivament hi ha coses que no volen explicar. Algunes sí, altres no. I però, no és perquè siguin dolentes.
Però això ens ha passat a tots a la vida.
Clar que ens ha passat a tots.
Que és el que ens deies malament rai de qui expliqui tot.
Clar, però fixa't, abans on teníem registrades les nostres converses? En lloc. No? Perquè les paraules les porta bé, però el que està escrit fa història. Aleshores entren a l'historial, entren a mirar. A veure, lo de l'historial, per exemple, de l'ordinador, jo crec que és important que els pares estiguin al cas de l'historial, si més no de les pàgines web que visita, que no és el mateix que entrar a mirar whatsapps, però l'historial jo crec que sí, que hi hagi control parental també.
Hi ha un límit, per tant, eh? Tot allò que pugui significar envair la intimitat personal d'algú.
Sí, d'algú que és el teu fill.
Que és el teu fill, encara que sigui el teu fill.
Sí. S'ha d'anar
amb cura, no es pot així vulnerar, així
no,
com així.
No. Perquè això el que promou és
no val,
el rebuig.
No val quan tinguis 18 anys o quan ja no visqui. No val.
Mira, ara estic per entregar un article justament sobre el mòbil, no? I... El mòbil de l'adolescent, autonomia o dependència? Bueno, estic encara amb el títol,
sí.
Però en el sentit aquest de que per una banda li dona una gran autonomia, però per altra li referma la dependència amb els pares, on el pare li diu te'l bloquejo i ja està, i s'ha quedat sense. El que passa és que els pares aquí el que no veuen és que no l'han tret un objecte, una joguina, no, l'han tallat al medi en el que es mou.
Què diferent és quan ens castigàvem sense veure la televisió?
Clar que és molt diferent.
Que fa riure, eh? Ara vist en la distància, allò era, vaja, era un càstig. Com diríem allò en llenguatge planer, un càstig de merda al costat que amb un adolescent ara li treguin el mòbil, eh?
Clar, però és que ara...
Per allò que dius tu, què em treuen? La capacitat de comunicar-me?
Exactament, és com si li traguessin la paraula, per exemple, no? Li treuen la imatge, li treuen la comunicació,
la llibertat,
la vinculació, però clar, és molt pitjor que tancar-lo a l'habitació. Si el tanques a l'habitació amb el mòbil,
no passa res.
Es porta millor. Exacte. No, sí, passa, però es porta
millor.
Sí,
però és perfectament salvable.
Exactament, és salvable. El del mòbil és insalvable perquè justament és insubstituïble, és massiu, perquè abasta totes les àrees, inclús, o sigui, diu, bueno, com a mínim podré jugar a un joc, tampoc. Okay. És a dir, però sí que requereix, diríem, limitacions i condicions d'ús. És a dir, amb molta facilitat un adolescent de 13 anys té mogollón de whatsapps, hores
de 13, de 12, de 11, de 10, de...
Bueno, no, quan més amunt més, sí,
però vull dir la capacitat de...
Però diríem, això en suma molt de temps, focalitza molt, centra molt la qüestió en el mòbil, i justament no es tracta de mòbil sí, mòbil no, sinó quines són les condicions pel mòbil, el qual pot incloure horaris, moment d'entrega del mòbil...
Quan tornem, però, el 1 de maig és festiu, però el 8 de maig quan tornem, és clar, molts pares poden pensar, tens tota la raó, no puc envair la privacitat, però precisament és en aquell espai de llibertat on es desenvolupen determinades converses que, de saber-les, nosaltres pares sabríem la veritat de la veritat. Sobre determinats...
No
va així, això?
No, sabria la veritat de l'adolescent, que és una veritat passada per la fantasmagoria i la imaginació
però
i els desitjos de l'adolescent.
Però segurament podrien ser més propers a determinades circumstàncies que els poguessin preocupar que no, sense saber aquelles converses i, per tant, estan secs i sords.
A veure, justament, hem de pensar que el no veure aquelles converses no deixa els pares ni secs ni sorts.
No?
No.
D'aquí 15 dies ja ens ho diràs. El 8 de maig tornarem al nostre habitual Temps de Família amb en Roman Pérez, del Centre de Reeducació de Vic. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins d'aquí 15 dies.